Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un adolescent de 15 anys amb conductes autolesives és el perfil que més ingressa a la nova unitat d'hospitalització infantojuvenil de salut mental de la Vall d'Hebron. Aquesta unitat, que s'ha presentat oficialment aquest divendres, ha contribuït a reduir la llista d'espera per aquest servei a l'àrea de Barcelona. Podria atendre, de fet, uns 180 pacients cada any. Ens ho explica el Tomàs Hinojosa.
El nou equipament de 500 metres quadrats i amb un cost d'1,6 milions d'euros vol convertir-se en el centre de referència en atenció a salut mental de 80.000 infants i adolescents dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó. El gerent de l'Hospital de Vall d'Hebron, el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, celebra la posada en marxa d'aquesta nova planta fruit de la cooperació entre l'administració i l'hospital.
Per fi podem disposar d'un nou recurs que doni solucions i que resolventi els problemes de salut mental en clau d'hospitalització del sector de l'Eix Nord de Barcelona. I dic gràcies perquè hi ha moltíssimes persones al llarg d'aquests anys. És un projecte que van començar l'any 2016, ha passat molt de temps, però des de la regió sanitària, que des del primer moment va veure clar que era una necessitat que havíem de cobrir. També és un orgull que això s'hagi financiat des d'una manera pública.
La nova unitat funciona des de fa 3 mesos, però avui s'ha inaugurat oficialment. La instal·lació compta amb 8 llits d'ingrés reservats que han servit per reduir a zero les llistes d'espera a l'àrea de Barcelona i concentrar l'atenció de salut mental en un sol lloc. La primera pacient que va ingressar en la unitat és la Clàudia. Abans va estar hospitalitzada a Sant Joan de Déu per anorèxia i després en aquesta nova unitat de Vall d'Hebron per depressió, on ha pogut sortir-se'n.
Sí que és veritat que quan surts d'un lloc així sempre surts, sents que estàs millor en aquell moment, però amb el temps també et dones compte que no has acabat de millorar i sempre recaus. Llavors, al final, jo vaig acabar aquí com la primera pacient. O sigui, no puc dir més que donar les gràcies perquè ha sigut en aquest ingrés, en aquest hospital, en el que jo m'he donat compte que podia millorar i que tenia la força interior.
Potser algun dia tornarà a l'hospital, però com a professional, perquè ell estudia per ser auxiliar d'infermeria.
I aquest divendres també, en plena temporada alta, els socorristes de les platges de Barcelona han començat una vaga indefinida. Denuncien que no s'han complert els acords que van assolir al maig amb l'empresa i l'Ajuntament de Barcelona i també que els falten recursos humans i materials. Per això aquest matí han protestat davant el consistori per precaució i mentre duri l'aturada, l'Ajuntament de Barcelona ha anul·lat la bandera verda a la platja i ha hissat la groga amb indicació d'extremar precaucions quan s'accedeix a l'aigua. També reforcen els missatges per megàfon n'hi ha per informar dels serveis mínims a la vaga. Recollint les reivindicacions dels socorristes ha estat el Pau Saif.
El sindicat de socorristes denuncia la manca de personal i l'incompliment dels acords arribats amb l'Ajuntament de Barcelona el 16 de maig i el fracàs de la mediació de la Conselleria de Treball. Els motius de la vaga són la falta de personal i no complir amb els acords firmats amb la plantilla en plena temporada alta, tal com afirma el socorrista Luis Muñoz.
Cumplimiento de los acuerdos con el Ayuntamiento en la mediación de la huelga del 16 de mayo y en la Conselleria de Treball con la empresa. Aparte, por una denuncia de la falta de personal y porque se está sobrecargando a la plantilla con los descansos por el déficit de gente que tendría que estar trabajando.
El sector assegura haver tingut paciència i que no assumirà els dèficits que actualment hi ha al servei i considera que ha passat un termini perquè les problemàtiques s'hagin solucionat. Tot això arriba després de que el 16 de maig es suspengués la vaga convocada a l'espera que la patronal i l'administració complissin amb els acords. Altres detonants per l'inici de la vaga han estat l'incompliment de les millores dels mòduls de salvament i errors en la liquidació de nòmines i entrega dels terminis legals. Actualment, la plantilla està augmentant els seus torns de vigilància i les seves jornades laborals per pal·liar la falta de personal que es ve anunciant des del 10 de juny. L'única alternativa que troben és fer rotar treballadors d'altres centres de treball sense passar les proves exigides.
I ens quedem a Barcelona, on, segons el govern municipal, la tinent d'alcalde Laia Bonet, les obres a la línia 4 del metro van segons el previst i dimarts ja recuperaran, de fet, les parades de la Barceloneta i Ciutadella Vila Olímpica. Reconeix que estan provocant un autèntic mal de cap als usuaris perquè han de fer transbords i el temps de recorregut s'allarga, però Bonet defensa que les millores que comportarà seran superiors a les molèsties, Pau.
Dimarts vinent, les estacions de L4 de la Barceloneta i Ciutadella Vila Olímpica entraran en servei seguint amb el ritme previst de les obres que estan afectant a la línia durant aquest estiu. La reforma permetrà renovar 6 quilòmetres de via amb un pressupost de 16,4 milions d'euros i aportarà més comoditats als usuaris, segons Laia Bonet, presidenta de la TMB.
però que ens permet resoldre problemes que no només, diguem-ho així, generen doncs, vibracions i, per tant, molèsties en el veïnat, sinó també ens permeten evitar les incidències que al final s'acaben doncs, afectant en la bona qualitat del servei que volem prestar. No?
Fins al 25 d'agost, el tall serà de Barceloneta a Verdaguer i l'alternativa de mobilitat més eficient és la pròpia xarxa de metro, tot i que es mantenen els reforços en les línies regulars de bus de la zona, així com els busos llançadora. Bonet ha agraït la comprensió i esforç de la ciutadania durant la primera fase i ha afirmat que aportaran grans beneficis.
A unes obres que, com deia, són imprescindibles, però que, evidentment, sempre generen molèsties quan s'han d'entomar, però ho fem per poder entrar en el curs ja, a partir del mes de setembre, amb una via absolutament renovada, amb una línia que és molt de columna vertebral que enllaça al centre de la ciutat i que necessitava ja per la seva edat ser renovada.
Laia Bonet ha recordat que les obres permetran tenir més fiabilitat i ha destacat que els serveis alternatius de transport per al tall, com les altres línies de metro, les línies regulars o el bus llançadora, estan absorbint bé el passatge.
I t'expliquem també que les denúncies per agressió sexual han crescut un 27,4% a Barcelona els primers 6 mesos de l'any, en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Són dades que la Junta Local de Seguretat de Barcelona ha analitzat en la primera trobada, per cert, presidida per l'alcalde Jaume Collboni. D'altra banda, i en termes generals, els fets delictius han pujat gairebé un 14% respecte a 2022, però es mantenen un 10% per sota del mateix període del 19, just abans de la pandèmia. Ens ho explica l'Andrea Gavarró.
Des del gener del 2023 s'han denunciat a la ciutat 525 agressions, pràcticament 3 denúncies diàries. També creix la xifra de denúncies en l'àmbit de la violència de gènere, que passa de 2.128 a 2.490, sobretot en el cas dels maltractaments en l'àmbit de la llar. Les denúncies per violència de gènere també inclouen amenaces, coaccions o trencaments de condemna. El director general de la policia, Pere Ferrer, diu que hi ha tipologies delictives que abans no es denunciaven i celebra que s'han podrit les dones a presentar denúncies.
No ha fallat res. Hi ha una part de conscienciació. Crec que hi ha hagut comandaments que ho han explicat durant la Junta de Seguretat. Hi ha tipologies delictives que fa uns anys mai s'haguessin denunciat i, per tant, doncs, hem de celebrar doncs, que també amb l'exercici que fem de prevenció, de conscienciació, empoderem a la gent a que presenti denúncies, a les dones a que presentin denúncies doncs, que abans tampoc es produïen i, per tant, en aquest treball col·legiat, no només de la policia, estem aplicant doncs, totes les nostres eines per poder-hi donar resposta. Però és evident que l'única solució no vindrà per la part policial. En l'estratègia preventiva, en l'estratègia d'acompanyament, hi ha molts altres actors.
D'altra banda, en termes generals, els fets delictius pugen un 13,7% respecte a 2022, però es mantenen un 10,4% per sota el mateix període del 2019, just abans de la pandèmia. Amb tot, Batlle ha reconegut que calen més instruments legals i ha plantejat la revisió d'alguns tipus penals, com ara els relacionats amb els delictes contra la salut pública. Tanmateix, tant Batlle com Ferrer confien que s'aniran trobant estratègies.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
2:57, repassem ja l'actualitat esportiva i aquestes alçades, Edu Badia, a les portes d'un clàssic.
Hola, bona tarda. Sí, a les portes d'un clàssic, però abans destacarem la derrota de la selecció espanyola de waterpolo femení a la final del Mundial de Fukuoka davant els Països Baixos. Farem, com dius, la prèvia del primer clàssic de la temporada. Hi ha un fitxatge d'última hora a l'Andorra i no deixarem el Principat per parlar d'un equip que està fent història a la Conference League. A les 3:25, edició estiu a l'Esports Cope.
Moltes gràcies, Edu. Gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, t'expliquem que l'empresa d'entregues ultraràpides Getir marxa definitivament d'Espanya, Itàlia i Portugal, segons ha confirmat la companyia. L'entitat, amb seu a Istanbul, ja havia negociat amb la plantilla un expedient de regulació d'ocupació per als 1.500 empleats que té a Espanya, uns 390 dels quals es troben a Barcelona. Doncs aquí ho hem de deixar, posem el punt final al repàs de l'actualitat de Catalunya i Andorra, però recorda que escoltes Migdia Cope i que et seguim explicant tot el que t'interessa amb Pilar García Muñiz. Bona tarda.